de l'autenticitat que encara és avui el gran tresor dels pobles de la Terra Alta.
Tots en punt del migdia, obrim segona hora de programa. Una segona hora després, doncs, de descobrir Batea, que ens portarà l'avanç informatiu amb l'Abel Font. I també escoltarem la columna política que avui ens arriba des del grup de Junts, amb veu de Montse Queixàs, que posa molts temes sobre la taula. Ja serà feina de l'Abel a la plaça, a veure, doncs, com els hi encabim tots. L'escoltarem en breus minuts. I ens visitarà també la Cuca de Ventós, la psicòloga de la consulta del doctor Prat, que avui m'ha portat un titular que m'ha agradat i molt. I precisament del que ens vol parlar avui la Cuca de Ventós és que el nostre cos és la biblioteca de la nostra història. Què vol dir això? Doncs que tot queda plasmat al nostre cos, ja sigui el que ens va passar quan teníem 2 anyets o el que ens va passar abans d'ahir. D'això en parlarem i a veure què hi podem fer i quines conseqüències té. I acabarem amb en Paco Torres amb les històries de la ràdio en aquest homenatge als 40 anys de ràdio L'Escala que anem fent setmana a setmana. I en un moment donat en Paco es va fer una autoentrevista a ell mateix i va dir, home, ara ja que et tinc a tu, doncs millor m'entrevistes tu a mi. Avui entrevisten en Paco Torres a les històries de la ràdio. I vinga, dit això, comencem pel principi. Anem a saber quines són les notícies del dia amb l'Abel Font. Molt bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Com va aquest dimarts?
Bé.
Bé, fantàstic.
Bé, va atapeït, però bé. Sempre mantinguent la capacitat de sorpresa.
Ah, sí? Què ha passat?
En aquest cas, la capacitat de sorprendre'm de coses que passen a la ràdio.
A veure.
Perquè hi tenim gent que, gent com en Paco, que entre altres coses, o sobretot és el responsable de l'arxiu històric o de la fonoteca de Ràdio L'Escala, que té la capacitat, com els grans polítics d'aquest país o del món, que trien qui els entrevista i qui no els entrevista.
Sí.
Si no li agrada qui podria o l'hauria o hauria d'entrevistar-lo, diu, no patiu, jo me faig una autoentrevista. Ara, si a davant o al costat hi té algú rieller, alegre i positiu en positiu, com la Cris, diu, mira, avui ja me la pots fer tu l'entrevista.
Avui sí, eh?
És a dir, ja els nostres col·laboradors tenen la capacitat d'escollir i decidir. I ja no només allò m'agradaria que no. Decideixen que a mi l'entrevista me la fa la Cris.
Doncs vinga, avui.
Felicitats.
Avui
felicitats,
me'n Paco, gràcies.
Felicitats per la higuera, Cris, perquè t'han escollit per això.
Quin és el titular del dia, Bel?
Que el projecte Sèpia passa de la mar a la pantalla amb un documental que explica la història d'una iniciativa que enguany compleix 8 anys.
Carai.
El film ha estat dirigit per Roger Rovira, especialista en documental científic, amb assessorament del biòleg de capçalera nostre, en Boris Weissman. Un projecte, el projecte Sèpia, però que, incomprensiblement, té poca aplicació a l'Escala. Malgrat haver nascut a l'Escala, doncs ha evolucionat, ha crescut cap a altres ports, però els pescadors de l'Escala, els de Tresball, diguem-ne, no s'hi han interessat més al compte i s'han desmarcat de la iniciativa.
A l'Estartit i té més vida, diguéssim.
Sí.
Bé, l'important és que facin projectes com aquest, però d'intentar, doncs, sí, recuperar i conservar la sèpia que tenim aquí.
Sí que hi ha les sèpieres, es mantenen les sèpieres visitables. Mm. Ara també estic tirant sense massa coneixement de causa. Sí que es continuen instal·lant les sèpieres visitables a l'Escala. Allò que jo ara, deixa'm ser una mica dolent, allò com una atracció turística, perquè pots anar a veure les sèpieres allà on s'enganxen ous de sèpies que faran que llavors que surtin moltes més sèpies, tal i qual. Però, esclar, ens quedem amb l'atracció turística i descartem l'origen de tot plegat, que era afavorir el creixement de sèpies al nostre litoral.
El tenir les sèpieres, doncs, també fa que aquells ous que a plena mar se'ls menjarien ràpidament, allà neixen.
Sí, però ja ho he dit. El que volia dir, ja ho he dit.
Què més? Més titulars.
La societat en formació o els nous els futurs ciutadans o vilatans, disculpa'm, perquè si no trepitjaria un altre ull de poll,
sí,
els futurs vilatans d'aquesta vila que estan en una setmana tensa.
Per què?
Alumnes de batxillerat de l'Institut El Padró, que viuen la setmana clau en la mesura que és la de presentació dels treballs de recerca. Allò que comencen a primer de batxillerat i que acaben presentant a finals del primer trimestre de segon de batxillerat, es veu. 70 alumnes, 70, han passat pels tribunals de professors que han de puntuar ara les conclusions d'una recerca de més d'un any.
Carai, doncs aquells treballs que ja et dic jo que queden gravats a la memòria, eh?
Sí, ja t'he dit jo que sí. Jo no em vaig fer perquè jo encara sóc de l'època del bupicou i això no es feia.
Jo vaig fer El pensament de l'infant de 0 a 3 anys, perquè estava molt enamorada de la psicologia en aquella època i vam treure un 8,5, per tant, molt orgullosa.
Vam treure, que vols dir que es feia amb equip?
Érem un grup de 3... I imprimint allà últim moment, abans d'aquest dia tràgic d'haver de passar per davant del tribunal.
És per això que vas acabar fent periodisme.
Sí, vaig arribar.
On hi ha la tira i mitja d'infants de 0 a 3 anys. De cos poder no, però de mentalitat a vegades sí.
A vegades sí. Què més?
Més solidaritat. La Junta Local contra el Càncer mobilitza 213 persones en la cinquena caminada contra el càncer de mama. Els participants van recórrer el front marítim de l'Escala entre la platja i la Clota. Ahir vam fer balanç de la conferència o xerrada que hi va haver divendres, lligada amb l'activitat més festiva, més social, més comunitària de dissabte, aquesta caminada verda, ho dic per la samarreta reivindicativa, la samarreta solidària, que tots els participants en aquesta caminada van voler comprar. O tots els que la van voler comprar, cosa que no era pas obligatòria, perquè també te podies inscriure i pagar uns calerons solidaris amb la causa sense necessitat de posar-te una samarreta. I ja que parlem de temes solidaris, en el bloc esportiu també la notícia gira a l'entorn no de l'Associació contra el Càncer, però sí de la cursa de la dona, que ja té motiu.
Sí.
El 2025 la cursa de la dona es dedicarà a la síndrome de l'X fràgil. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dimarts amb cel més variable i amb gregal més humit a migdia i tarda. Demà s'aclarirà molt més amb bonança al centre del dia. D'aquí uns instants ens has anunciat una columna que signa en aquesta ocasió Junts...
amb veu de Montse Queixàs.
I que serà el motiu... Escolteu-la bé, ara de seguida, perquè ja sabreu, si escolteu la columna, de què anirà o com començarà, si més no, la tertúlia de quarts de dues que farem avui amb Martí Guillem per Alternativa Cala, amb Alícia Ribalta, de Junts, amb algú, espero, suposo, de Candidatura de Progrés, que no m'han confirmat qui vindrà, i amb algú, espero, suposo, que no m'han confirmat qui vindrà, de Comú l'Escala.
Doncs ja veieu que aquí a la ràdio anem al minut, Abel?
Minuto resultado.
Totalment. Doncs a veure com t'ho faràs amb mitja horeta, perquè la veritat és que en un minut de columna hi posen molts temes sobre la taula. Abel, ho vols escoltar?
I tant.
Doncs gràcies i fins ara.
Fins ara.
La columna d'opinió.
Transcorregut un terç de la legislatura, malbaratada en la nostra opinió, voldríem avaluar els diferents aspectes de la política local per veure com han evolucionat. Voldrem donar la nostra opinió i escoltar els diferents grups del poble per saber si pensen que estem millor, igual o pitjor en temes com gestió i transparència en l'àmbit municipal, neteja del poble, transport urbà, temporada i model turístic, millora en telecomunicacions, energies verdes, habitatge. Hi ha més temes, però l'escàs temps del programa no donarà temps a tocar-ho tot.
Doncs ja ho heu sentit, a partir de 2:15, aquesta columna es tornarà a posar, com dèiem, sobre la taula i se'n debatrà. Ara, un toc de música a través dels Sons de Taverna amb en Joan Brugués.
Sons de Taverna, amb Joan Brugués.
L'havanera Anem a la Mar no és gaire difosa, una creació musical del príncep de la tenora, Ricard Viladesau, vestint una lletra de Josep Martí Clarà Bepes. Ens convida a anar a la mar per, entre d'altres coses, aprendre tonades, aprendre a viure i també els seus cants per encomanar-nos cançons d'harmonia. L'escoltem pel grup Peix Fregit de Palafrugell.
Anem a la mar per aprendre tonades, la barca ens espera, la vela i el rem. Quan més mar endintre damunt les onades, quan més lluny de terra millor cantarem. Damunt el sol i la costa perduda, l'ermita penjada del roc del penyal, són lluny i petites la gala volguda, la vinya tan verda i el groc del sorral. Ja som tots del mar i del vent que encomanem, cançons d'harmonia sense fi ni camí, cançons de la mar en repic de campana, cançons de sirena, cançó de marí. Cantem com la mar dins nosaltres, que el cor presideixi les notes que es fan. Cançons de la mar que no moren com d'altres, cançons de la mar que ja mai moriran. Anem a la mar que és tan gran i tan lliure, anem a la mar agafats de les mans. Anem a la mar per aprendre de viure, anem a la mar per aprendre els seus cants. Ja som tots del mar i del vent que encomana, cançons d'harmonia sense fi ni camí, cançons de la mar amb repic de campana, cançons de sirena, cançó de marí, cançó de marí.
I els dimarts ja sabeu que ens toca parlar de salut i avui ens visita la psicòloga de la consulta del doctor Prat, la Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Cristina, i tots els oients, bon dia.
Amb moltes ganes avui de fer aquesta secció que la Cuca ens ha titulat El nostre cos és la biblioteca de la nostra història. Crec que no podia estar-hi més d'acord, però tinc moltes ganes de desgranar doncs, aquest titular. Per on comencem?
A mi m'ha agradat molt aquest títol, no? Perquè des del meu punt de vista veuran tots els oients com ho curtiré. Sintonitza, coincideix, no?, amb aquest títol, no?, la història, no?, de com la nostra història queda impregnada en el nostre cos com un llibre, no?, i per això m'ha agradat molt, Cristina, posar-hi avui aquest títol, a la secció. Bueno, què vol dir això, Cristina, i tots els oients? El cos absorbeix totes les experiències de les nostres vides i absorbeix les esgarrinxades i també absorbeix les coses bones. Sembla que passen i ja està. No, queden en el cos.
Deixen empremta, no?
Totalment. I això, i totes aquestes experiències, les bones, les esgarrinxades, les doloroses, es van conformar la nostra personalitat. D'acord, Cristina? Aleshores, de què m'agradaria avui assenyalar? És el fet de que moltes vegades noves experiències al llarg de les nostres vides, noves situacions, es poden recordar velles ferides antigues, velles situacions antigues passades. Les més doloroses acostumen a ser aquelles ferides que han viscut quan eren petits i sobretot amb els pares.
Els traumes infantils.
Els traumes infantils són els més dolorosos, encara que no ens adonem, i els que tenen al llarg de les nostres vides més conseqüència. I clar, aquí en teràpia, quan fas un autoanàlisi de les persones, te n'adones, has d'anar buscant què passava, no? Evidentment hem d'anar al metge quan ens trobem malament,
Però sempre ho dius i ho recalques,
sempre,
això,
I ho recalco sempre, perquè sembla que tot sigui psicològic. Evidentment, hi ha molt de pes, molt més del que ens creiem, però jo aquí agraeixo molt aquesta secció, Cristina, pel fet que jo reforço molt això. Aneu al metge, però cuidado, què passa si continueu i continueu? Aquí hi ha algo que està enquistat.
Hi ha una arrel.
Hi ha una arrel per l'una. I a més, això, acá tenim dos cervells, i on s'acumulen les experiències? Tant les bones com l'hipocamp. I l'hipocamp, quan ell viu una situació antiga, sigui la bona o sigui la dolent, té memòria.
Això ens passa, que connectem, Dius, per què m'està enfadant tant aquesta situació?
Exactament.
Dius, upa, és que clar, me n'he anat allà baix jo.
Exacte.
Me n'he anat tants anys enrere amb allò que em va fer tant de mal, no?
Exacte. I moltes vegades això ens passa quan tenim reaccions que, com tu ho dius molt bé, Cristina, i ara per què he fet això? O per què reacciono d'aquesta manera? O per què em poso tan nerviosa per això? Què passa? És que aquella situació que està visquera en el present li porta a una situació molt més dolorosa poder del passat.
Uh-huh.
I aquesta ha d'anar a buscar. Cristina, tots tenim un temperament determinat, això està clar.
Sí.
Però, bueno, és importantíssim. Amb els anys d'experiència m'ho està demostrant. És prendre consciència. Perquè, si no, aquí m'agrada molt el símil o la metàfora amb la ressaca. És a dir, aquí tots els que vivim a prop del mar,
sí,
qui més qui no, sabem què és la ressaca. Jo no sé si els mariners en diuen d'un altre nom, li posen un altre nom.
Ens està parlant la cuca de la ressaca del mar, no de la que
sí,
tens l'endemà de beure molt,
exactament,
eh?
Exactament, exactament. Gràcies, Cristi, per adelantar-se a dir-ho. Exactament. I a més és molt perillosa la ressaca,
sí,
que s'ha trobat. I tristament, cada estiu en sabem de vegades d'accidents que passen aquí a les platges nostres.
Platges de directament bandera vermella, perquè la ressaca que té és tan potent que només posar-t'hi se t'emporten dintre. Clar.
Aleshores, per què faig aquest símil, aquesta mica d'aquesta metàfora? Què passa? Si hi ha una experiència molt profunda i dolorosa, ens arrossega i no ens en sortim.
Mm.
I la manera de resoldre sembla ser d'una ressaca al mar, és no verticalment cap a la platja, sinó horitzontalment, a línia de la platja. Això és molt difícil de fer, s'ha de tenir molta serenor. Espero no equivocar-me, He estat investigant per l'equivocat,
sí,
però si hi ha algun mariner que m'escolti, m'he equivocat, li
vol
agrairia.
Dir, trampejar paral·lelament
trampejar
tot allò, no?
Trampejar, A la mateixa línia de la platja has de trampejar. Què passa? És la manera de sortir-te'n. Faig aquest símil perquè les ressaques emocionals ens arrosseguen. Això és el que m'agradava molt, mm-hmm, aquesta comparació. Ens arrosseguen sense adonar-nos. Sabem per qui tornem una altra vegada, que és el que fa la ressaca. La ressaca, i tornes i no te'n surtes, no? No te'n surts,
Home, és visualment, ens queda molt clara la imatge, no?
L'imatge aquesta que tots, aquesta paraula, o dels nostres pares, per exemple, més que un conte, no? Vigila, no? I saber què. I una cosa que és molt curiós, també, perquè la ressaca marina, diguéssim, del mar, puntualitzo la ressaca marina, és molt difícil de veure-la,
Sí, a vegades no s'aprecia i és,
no,
perquè les corrents són per sota, clar.
Són per sota. La manera és molta, molta, molta espuma. Quan el mar té molt de... Sembla ser que aleshores és una senyal. Què passa? Doncs nosaltres, d'alguna manera, hem de veure les senyals. Aquelles senyals que estan dient aquí, tu estàs tenint alguna cosa molt antic que t'està arrossegant. Cristina?
Sí, perquè ve del passat, però t'afecten al present. T'afecten al present en el dia d'avui.
T'afecten al present el dia d'avui. Prendre consciència d'aquest problema. Què és el que ens arrossega? Clar, és difícil, no és gens fàcil, Què entenc per prendre consciència? M'explicaré,
Uh-huh.
A veure, quan ens trobem davant d'un problema, el que ens surt de seguida és reaccionar. D'una manera...
Impulsivitat, sí.
Exacte, d'una manera molt activa, no? Aquí hi ha una emoció que actua.
Mm.
La ràbia, l'enfado, el cabreig, que està actuant. Però no és a mi aquella persona, per exemple, que t'ha cabrejat, o que t'ha fet enfadar, o a la parella, o un amic. No, pensa, pren consciència que millor és una situació viscuda anteriorment que emocionalment, paf, connecten, fan la xispa. La prendre consciència per mi és també que avui m'han agradat el símil, és el Pepito Grillo.
Sí.
Què és la consciència? La consciència, això es treballa, No és una cosa que a vegades podem fer a la llogera, no és gota fàcil,
No, i no vol dir que per més anys ho tinguis més, Si no t'ho has treballat,
no,
em sap greu,
no,
però
no,
seguim allà igualment enquistats, no?
I sobretot poder que no estem acostumats, quan tenim una problemàtica, sobretot amb els altres o individualment, a mirar cap endins. Sempre projectem cap a fora. Uh-huh. És la parella, haig de canviar de feina, etc, etc. I no és això, moltes vegades s'ha d'anar molt en compte, potser és algo que tu tens a dins que et fa reaccionar d'aquesta manera, i no té culpa ni la feina, o un problema que has tingut a la feina, o potser la parella, que no dic que s'hagi d'investigar, evidentment, però molt sumés i repeteix és que tu hi tens aquí una ferida molt antiga.
Mira
que
cap a dins, no?
És el Pepito Grillo, és el Pinocho, no? Aquell conte de Disney, no? Però és molt significatiu, és molt clar, el Pepito Grillo. I ara faig també avui un apunt així, una mica, és el grill. El grill, si em permeteu, diu una cosa que significa a nivell espiritual.
A veure.
Mira, Cristina, el grill a nivell espiritual significa l'abundància.
Oh.
Sí, sí, l'abundància. Això a nivell és la prosperitat, a que les coses aniran bé. I una cosa que diu en aquest nivell més espiritual, diguéssim, que si tu, per exemple, trobes un grill a casa, no el treguis, no el llencis, no el matis. Tu sé, si vols, treu-ho a fora al jardí o a la terrassa, no? Bueno, jo ho apunto perquè, si creieu alguns de vosaltres en aquestes aspectes més metafísics i més espirituals, bueno, pues us ho envio molt de gust, us ho faig saber amb
doncs
molt
no
de gust.
Mateu els grills, que no sí, que fan sorollet i a vegades et poden posar nerviós.
Sí,
però
aquesta és la veritat. I costa molt de veure.
Sí, s'amaguen molt bé els grills,
Fixa't que curiós, el grill costa molt de veure, com la consciència.
Però sempre hi és, i sempre piula,
Sempre piula. Tots podem ser passat de buscar els grills als arbres i no hi ha manera de veure'ls, no? Però la consciència moltes vegades costa molt de veure-la. Queda molt enterrada, molt amagada, perquè no ens interessa.
I aquí és on persones com la Cuca doncs, fan bona feina a les vides de les persones, perquè a vegades necessitem que ens acompanyin en aquest procés. No sempre ho sabem fer sols.
No, clar que no. No, a veure, la nostra salut física i mental depèn molt de la... Jo ho veig cada dia, molt i molt sovint, i senyalo. A vegades s'ha d'anar al metge, evidentment. Però inclús, perquè moltes vegades tu pots tenir un mal d'estoma, però tens una cosa no resolta. Ja pots anar prenent pastilles, que t'alliviaran. Jo no dic que no t'allivien, però si és emocional, si és d'una ferida antiga, repareix i torna a reparèixer, Vull dir que és una cosa molt i molt demostrada científicament, a més,
Per tant, hem de resoldre aquestes ferides anteriors, perquè si no les arrosseguem sempre, no?
I si tu observes el teu diari, una mica de repàs allò del dia com t'ha anat, observa si t'has enfadat, si has cabrejat, si has sortit malhumorada, d'on has sortit malhumorada, en qui t'has enfadat. Això és prendre consciència. És allò que deien moltes vegades, cada dia prendre una mica de consciència. Jo dic, fer un repàs una mica de com t'ha anat. Però això ajuda molt, moltes vegades. I això ho pots fer, per exemple, passejant o anant cap a casa. Per què m'ha passat això a la feina? No deixar-ho passar. Perquè moltes vegades també
s'acumula, no?
S'acumula i culpem els altres. El jefe, el company del costat. Quan això, em estic repetint poder una mica avui, no, Cristina, però és que són ferides molt antigues, estan allà enquistades, i no n'han pres consciència. Perquè costa prendre consciència.
Home, perquè és de valents. Volem mirar dins, això ho diem més d'una vegada, Cuca, que
home, clar,
lo fàcil clar. És no? Ignorant i fent veure que sóc feliç i, clar,
I no ho ets,
si vols
no
un treball
ets.
Interior t'has d'afrontar a totes aquestes ferides que han deixat una gran marca en la teva jo petita, en la teva nena
total,
que portes dins.
Total. Són les més difícils de curar,
I aquestes, tots en tenim, Perquè una frase, un moviment, coses allò molt simples...
Una ignorància del pare que, o de la mare que has tingut una bona nota i no t'ha que bé i tal, no?
Sí, sí, totalment.
O t'ha renyat excessivament, també. Tot això queda marcat. I pensa que els nens s'oblidem. No ens oblidem, perquè, clar, això va a l'hipocamp, com he dit.
I l'empremta queda.
I l'empremta queda. Ell té memòria. Té memòria, Cristina. Mira, al llarg de la nostra vida, Cristina, tenim problemes. I ara us diré una cosa que ve d'una paraula grega que es diu crineïn. Què significa el crineïn? El crineïn vol dir prendre decisions.
Val.
Ve una mica amb el que he dit fa un moment, Cristina. És a dir, tu quan tens un problema, moltes vegades no ets capaç de prendre decisions pròpies. Perquè és de valents, com tu acabes de dir, Cristina. M'entens? I moltes vegades, si tu em prens consciència i tornes a les ferides anteriors, tu te n'adonaràs o millor que has de prendre una decisió determinada que no vols prendre.
Quants cops ens hi trobem això a la vida, Cuca?
I aleshores que fas, tapes, no vols mirar. I al tapar, és fatal per la nostra evolució personal i espiritual, Cristina.
Sí.
I a mi m'agrada molt aquesta paraula grega del crineïn, que vol dir... Perquè apliquem sempre les nostres problemàtiques, bueno, sempre exagero potser, molt sovint a causes externes, com acabo de dir.
Sí.
És culpa de la parella, és culpa de la feina, és culpa de l'amic, és culpa de no sé què, no? I no és així. Hasta és culpa perquè plou.
Sí, sí, sí. És molt fàcil culpar cap a fora,
Hasta dir, és culpa... Perquè a vegades tu has de prendre una decisió i no has de fer un canvi extern, sinó que el canvi que has de fer és el teu canvi intern. I aquest costa molt.
Sí, perquè després l'altre va amb efecte eco, no, Cuca? Perquè si nosaltres ens posem al lloc que toca, no? I emanem des d'aquí, segurament que el nostre entorn també varia. Per força.
Per força, per força.
Força.
Per força,
és un efecte dominó, no?
I a més, a mi mateixa m'aplico també, aquesta...
Total, sí, sí.
Vull dir, qui vinc a la ràdio us explico això, però jo mateixa me n'haig de donar compte, i me n'adono compte moltes vegades reaccions que tenim, no? I ara per què, no? Vull dir que un encara que sigui terapeuta és persona, no?
I els terapeutes teniu els vostres terapeutes,
exacte,
també.
Exacte, totalment, perquè clar, som persones i també nosaltres hem viscut experiències. Bueno, veure, a l'estranger, per exemple, senyalo que és obligatori en molts països passar per un any de psicoanàlisi. Jo ho he fet, jo, sincerament, vaig passar per una sèrie d'anys de psicoanàlisi perquè has de prendre consciència de quines ferides has tingut. Si tu ja te les veus, si tu ja saps quines són, el problema és la meitat de la meitat de la meitat. O sigui que, vull dir que ja l'estranger és obligatori. També allà ho subvencionen i tot,
Imagina't.
Vull dir que...
I mai ja es deixa d'aprendre, perquè sempre ens sorgeixen coses noves, Cuca?
Clar que sí. A la llarg de la vida sorgeixen, per molt que una sigui terapeuta, Cristina? Bueno, hi ha una cosa que crec que és molt important, és que, Cristina, tenim la llibertat de decidir quina actitud vull tenir davant de les circumstàncies, quina actitud vull tenir jo davant de la vida. I això sí que és el crineïn, una decisió pròpia. Aquesta sí que tu t'has d'empoderar d'això.
Tu tens les regnes d'això, no?
Tu tens les regnes d'això. Però moltes vegades, per tenir les regnes d'això, has d'anar enrere. O sigui, poder-te'n sortir i tirar endavant amb una línia que sigui per tu productiva, feliç, equilibrada, o més equilibrada possible, moltes vegades has d'anar cap enrere. Prendre la decisió d'anar cap enrere i averiguar què em passa a mi. Tina?
Ja ho veieu, queda molt clar que el nostre cos és la biblioteca de la nostra història.
I és la manera que crec que podem lograr, a vegades més, a vegades menys, una sensació, que això ho sentim tots, de benestar personal, de sensació d'estar bé amb un mateix, malgrat les circumstàncies que a vegades hem de viure en el nostre cada dia.
Però com més sanats estiguem nosaltres
mateixos,
millor ho podrem afrontar.
Sanar al 100% tot, no, però només que em prenguis consciència, Cristina...
Ja és el 50% com a mínim, no?
El 50%, absolutament. Ja no et fa aquest mal que dius de bon bé, perquè el coneixement, això ho deu, i el coneixement és saviesa. I és benestar.
I tant. Mira, ara et posaria un exemple pràctic d'una amiga que a través d'un nen que tenia a la seva classe, que tenia molts problemes i el veia patir, i ella doncs es posava a un nivell de dir, no hi ha tanta relació com perquè jo estigui tan així.
Tret
la
paraula.
Doncs, mira, la relació anava amb que ella de petita va viure tot el patiment de la seva àvia, que va acabar morint, i ella només recordava aquest patiment, i a través del nen revivia el patiment.
Exacte.
El poder-ho tractar, va sanar el tema de l'àvia, l'àvia quedava lluny i ha pogut afrontar diferent tota la situació.
Totalment. Ella ho recorda, el tindrà igual.
Però ara el té lluny, ja no li fa mal.
No li fa mal.
I aquesta és la clau. I això és lo de valents, enfrontar-se a aquestes coses.
Sí, perquè a vegades ens posa molt tristos i ens fa patir pensar que potser el pare o la mare o una tieta o un germà o un amic, molt amic, et està fent mal. Això és molt difícil de pair.
I tant.
Però la valentia, com tu dius, Cristina, el coratge de veure-ho, desapareix el mal. El recordaràs, però ja no et farà mal, com tu dius, Cristina.
I mira, i si podem solucionar les coses en vida...
Oh, i tant.
Un cop la gent ha marxat és més difícil,
Sí, jo crec que l'art nostre hem de posar en pau amb tot això que acabes de dir, Cristina.
Doncs hem fet un bon recorregut i segur que tens bones frases per acabar, Cuca.
Sí, intento. A veure, Cristina, vamos a ver. Una frase seguida de Merleau-Ponty que diu... No hi ha una realitat independent de la relació cos-ment. Això defineix el que us acabo de dir.
Sí, totalment.
Cos i ment va molt, molt i molt junt. Virginia Woolf, que també l'he citat alguna vegada aquí. La malaltia, com la salut, forma part de la vida. I ens modela i ajuda a convertir-nos en el que som. Repeteixo, la malaltia i la salut es conforma. Vull dir, ens ensenya i ens forma qui som. I això ho diu la Virginia Woolf, i sempre aconsello un llibre, si em permets, Cristina,
sí, que
és avui un llibre, és l'habitació pròpia de Virginia Woolf, que alguna vegada ja l'he citat. Jo l'aconsello moltíssim.
Doncs mira, moltíssim. Segon dia consecutiu que ens recomanen aquest llibre, perquè ahir la Tània Irte, precisament, parlàvem a la secció de literatura de l'habitació com un lloc de creació, i precisament doncs, va nombrar, com no, a Virginia Woolf.
L'habitació pròpia és aquesta habitació interna nostra a la que hem de recórrer, anar cap endins i veure què passa. I, tocant el tema d'avui, torna a aquesta habitació pròpia, construeix-te i mira les ferides que tens a dins. Posa-les a la taula, escriu-les creativament. I a mi el problema s'ha solucionat la meitat. I l'última, avui, si em permets, una de Jung, que diu, la vida ens fa una pregunta. Tu tens l'única resposta.
Wow.
Aquesta és de... Jo la trobo molt forta i molt empoderar-se, no?
Sí, sí.
Què és? Que tu pots realment voler com vols que sigui la teva vida. Però això no... Perdona, això no és gota fàcil.
Mm-hmm. És tot un procés, tot un camí.
I quina resposta tu vols donar davant de les situacions que la vida presenta. I a vegades sols no podem, hem de demanar ajuda.
Doncs ja ho veieu, quin recorregut hem fet a través del nostre cos i la història que hi ha plasmada, i donar-li la importància que té, perquè Cuca en té molta i, com
molta,
dius,
molta.
Ens arrossega com la ressaca amb ens aquesta arrossega. Metàfora que ens has portat avui, que ho deixa molt i molt clar, i que depèn de nosaltres, al final.
Exactament.
És qüestió de voluntat, actitud i de voler ser una mica millors cada dia.
Exactament, Cristina.
Doncs, Cuca, t'esperem en unes setmanes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Cristina.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I ja sabeu que a l'Aigüera també ens agrada anar de viatge, i estem seguint doncs el viatge que fa un company que ha anat a Escòcia, i és la tercera entrega que ens parla d'aquest país.
Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
Doncs avui sortim de l'encisadora illa de Skye i ens endinsem cap a Pitlochry. Abans, però, passarem per l'Ilian Donan. Pitlochry és una vila plena de cases victorianes. Continuarem el camí cap al llac Ness i les ruïnes del castell que el presideix, Lungwarth. Continuarem cap a Inverness, una petita ciutat de 60.000 habitants travessada pel gran canal de Caledònia i que és la capital, la gran capital de les Highlands. I acabarem a la costa est, amb un lloc que associem al golf i al bon cinema. Tercer capítol de 4, els quaderns del viatger, sobre Escòcia.
Un cop sortim de l'illa de Skye, nosaltres vam fer nit a Isle of Locals. No m'aturaria massa, és un poble per dormir, punt, no hi ha més. És com els que vigilen el pont per creuar a la illa. Té l'alçada per sortejar els vaixells que puguin creuar per sota. És llarg i és alt. Té una pendent maca. Hi havia gent que el feia amb bici i dius, bueno, la part que baixa molt bona, però hi ha una part de patiment que no sé si et val la pena. Aquell dia la parada era Inverness i de camí cap allà vam fer el castell de Ilian Donan. Nosaltres ens vam aturar en el pàrquing, vam fer la volta pel costat, no hi vam entrar-hi. Potser sí que és un dels castells que val la pena aturar-se per la bellesa del castell i perquè potser és els que està més ben conservats per dins. Ja s'hi han rodat pel·lícules allà. Nosaltres ens ho vam plantejar, doncs, d'estar al matí allà, però sí que és veritat que potser ens retrasava per arribar després i poder veure les altres coses que teníem planejades per aquell dia. Ens vam aturar a primera hora del matí, just abans que el pàrquing s'omplís de gent. Vam agafar-nos un cafè a la cafeteria i vam fer tota la volta pel petit llac que hi ha un pont, quatre fotos per allà, l'indret és maco, i vam tornar al cotxe i llavors ja hem seguit la ruta anant cap a Inverness. Nosaltres ens vam aturar a Píslochri. És un dels pobles potser més turístics que ens vam trobar. És un poblet molt petit, val la pena caminar-lo, està ple de botiguetes, el carrer més cèntric, quan on passa la carretera, està tot ple de botiguetes locals, totes les cases són de pedra, totes cap endins tenen el seu jardinet ben cuidat, amb les plantes. Realment és bonic de passejar-hi. És un poble simpàtic, és petitó, és per aturar-te i fer un most en alguna cafeteria, caminar, veure'l i dir, vinga, doncs ja podem seguir. Vam fer el llac Ness, volíem anar per Fort Augustus, però al final creiem que ens separàvem una miqueta de la ruta i llavors vam anar al Drumna Drohid. Hi ha unes runes d'una antiga fortalesa. Com a punt, entre cometes, més català, és que és l'únic pàrquing gratuït de la zona. Ens hi vam aturar només per observar-lo des de fora, el castell d'Unhuar, que té les vistes al llac Ness. És molt bonic. O sigui, val la pena aturar-se i pagar l'entrada per entrar a la fortalesa. Després de 3-4 dies veient llacs que semblen mars, realment em va decebre el fet de... És un llac que és gran, però és molt allargat. Els altres et dona la sensació com que estàs veient un mar, o estàs veient, no, com un golf, i veus el que hi ha a l'altra banda. En el llac Ness, la sensació que et dona és com un canal. O sigui, és molt allargat, però no és molt ample. I potser t'imagines que serà com els llacs més espectaculars d'Escòcia, perquè és el més famós. Però realment, potser per punts de vista, no, per balcons, per poder-lo observar, em van agradar més, o em vaig sentir com... Uau, que guapo, perquè amb les valls o les muntanyes... Amb el llac Ness no vaig tenir aquesta sensació d'espectacularitat, però és el llac Ness, llavors. Hi havies d'anar-hi. Al Drumna Drohid hi ha un restaurant, un centre d'interpretació del llac. També hi ha un petit port, doncs, que hi ha el creuer del llac, no, que fa diverses parades, una d'elles és aquí, i hi ha un restaurant. També com a punt, amb la ruta em va bé, puc parar aquí... Hi ha la típica imatge del monstre del llac Ness per fer-te la foto turística, per fer la turistada. I és un punt on vam veure també molts autocars com punt així d'interès turístic. El monstre, doncs, el vam buscar, però no va treure el cap. Inverness, la capital de les Highlands, jo crec que és dels punts... Una ciutat que és prou visitable. No seria allò de dir, oh, hem de fer el checklist de punts d'interès turístic, allò molt rellevants, però sí que és veritat que un cop en aquesta zona, no, de les Highlands, que val la pena, no, com estem comentant aquí, que val la pena visitar, jo crec que val la pena passejar-la un dia. El mercat que tenen allà, que és així com antic, de ferro... Vas caminant pel carrer i dius, ui, si aquí està el mercat, el castell, i sobretot passejar pel riu. Tenen al costat, de manera així artificial, doncs, les illes Nessie, que vas caminant pel costat del riu, a la llera del riu hi han fet un passeig. Recomano anar pel cantó esquerre, perquè és on hi ha les casetes i, no sé, és més agradable, per dir-ho d'alguna manera, i tens l'entrada a aquestes illes Nessie, que són punts de terra enmig del riu, que és un riu ample, per poder-hi passejar. És dels punts agradables de la ciutat. Has de caminar un quart d'hora, 20 minuts, per arribar-hi. I sobretot al centre. El centre d'Inverness és petitó, és així tot empedrat. També, òbviament, ara, malauradament, no, doncs totes les ciutats tenen les mateixes botigues en el centre. És una quadrícula ben petita, però que en un moment la tens feta, però que és agradable, és maco de veure. El punt més fotografiable de, potser, d'Inverness és el pont que creua el riu que dona cap al castell. O sigui, és com la imatge, no?, potser d'Inverness, perquè realment al final l'altre és una ciutat a l'ús, però aquell punt, no, amb el castell, li dona el toc més fotogènic. Seguint la nostra ruta, quan vam estar a Edimburg, l'endemà havíem d'anar a dormir a Stirling i parar pel camí. Nosaltres el que vam decidir és anar a St Andrews. St Andrews és una ciutat universitària on s'hi ajunten dos mons. Per una, el món universitari, per la universitat així antiga que té, i per l'altra, el món del golf, on té el camp de golf més antic del món. És una ciutat costera, la pots fer aprofitant la tarda. Jo crec que és una de les ciutats que val també la pena de visitar, sobretot si t'agrada, doncs, això, el món de l'esport, pel simple fet i la curiositat de passejar per uns dels camps de golf més antics del món. I, de fet, un dels greens està al carrer, o sigui, està al costat del carrer, que tu vas passejant i pots veure el, un dels forats que té el camp. Fins i tot per arribar-te a la platja, com a nota així més filmogràfica, que on es va rodar Carros de Foc, creues aquest camp de golf, o sigui, el creues pel mig, amb una nota que et diu, al tanto, que aquí s'hi juga i pot caure la pilota al cap. Hi ha una badia que s'hi pot entrar. Nosaltres, malauradament, ja vam arribar tard, sobretot tenir present que a partir de les 5 de la tarda moltes coses tanquen, per tant, qualsevol visita que es vulgui fer ha de ser pel matí o abans de les 5, perquè és això, crec que l'última visita ja era com a les 5 i mitja, ja era l'última hora per entrar, crec que tancava a les 6, com a molt tard.
Un moment.
Hola, amics, això és...
Clar Català.
Rialles, desconcert, música i diversió.
Cada dia t'explicaran moltes coses a Ràdio L'Escala.
Històries de la ràdio. 40 anys de Ràdio L'Escala. 40 anys al vostre costat. Amb Paco Torres.
Doncs aquí un dia més, un dimarts més, parlant amb en Paco Torres d'aquests 40 anys de la ràdio. Paco, bon dia.
Bon dia, Cristina. Bon dia a l'Empordà i l'Escala. Bon dia a tothom. Avui un programa una mica diferent de l'habitual.
Sí, perquè ho hem explicat a l'inici del programa, que en Paco es va fer una autoentrevista en el seu moment.
Sí, jo me feia les preguntes...
I tu te les responies.
I aquesta vegada t'he demanat a tu, a veure si tu me fas les preguntes i ho contesto.
Home, clar. Doncs així tant per tant millor que t'entrevisti algú, no? Perquè això de fer-s'ho tot, jo me lo guiso, yo me lo como...
Bueno, va ser una cosa, mira, excepcional. Em penso que la primera vegada en la radiodifusió espanyola que es va fer.
Una autoentrevista. Molt bé.
Bé.
Molt bé, doncs posem fil a l'agulla, no, Paco? A veure, perquè tu quan vas escoltar per primera vegada Ràdio L'Escala?
Doncs mira, jo la vaig escoltar el 84, quan va començar, però el mes de maig. Ja estàvem aquí baix a la pensió Marcel, Xes Marcel, que era Enric Serra, on hi ha el Frankfurt, i una nit, allò que fas, un ràdio, o sigui, un ràdio despertador.
Sí, perquè en Paco és home de ràdio, això, deixar-ho clar, que quedi molt clar.
I anava buscant el dial, en aquell temps no hi havia moltes emissores en FM. Serra Empordà i Ràdio Lot, però aquí al casco vell, sobretot, captaven moltes emissores en FM.
La cobertura era igual que ara, no?
Sí. Però ara aquí dalt, en el barri, aquí a Ràdio L'Escala, o aquí a la Muntanya Blanca, sí que es captava més emissores. Bueno, doncs fent dial, escolto música, bona música. Mira quina bona
Oita,
música.
Mira, m'agrada.
S'acaba la cançó, esteu escoltant Ràdio L'Escala al 90.0. de l'FM.
I en Paco amb uns ulls com taronges.
Mira, ja tenim ràdio. Però jo no sabia on era el centre emissor, ni on... En aquell temps no ho sabia. Però me'n vaig enterar, com nosaltres llogàvem habitacions a Can Ballesta, doncs en Xavi me va dir, mira, aquí vam començar a fer la ràdio. Ja estaven en el cert. I llavors, bueno, passa la temporada turística, s'escolta el ràdio a l'escala tant en tant.
O sigui, eres oient, eh? Eres oient aquell primer estiu del 84? Sí?
Doncs aquell estiu escoltava, no cada dia, però tant en tant hi estava. I vaig veure que havien muntat en el cert i començava la cosa més seriosa. Acaba la temporada turística al setembre, i a l'octubre, allò que passa, me'n vaig al cert a veure el que
és. Aviam, que hi ha una ràdio i jo allà, això de botonets, a mi això m'agrada.
Em vaig al CER i a partir d'aquí ja va començar fer ràdio a l'escala. Però abans, 30 anys enrere, jo vaig néixer a Barcelona.
Sí.
Meus pares tenien un pis. A l'estiu veníem aquí a treballar. Però allà escoltàvem més emissores. Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, Ràdio Espanya... I que podies triar i remenar. La meva mare escoltava l'Helena Francis, els series radiofònics i tot això, i els diumenges el futbol era el de Porta Rei que s'escoltava. Llavors, què va passar? Als 6 anys, l'any 56, meus pares munten aquí la pensió. I em veus a mi a l'estiu passant aquí a l'escala.
Quina tristesa, això de venir a mare a l'estiu. A treballar ja... és un altre tema, però...
Bueno, ja era petitet, no teníem ràdio aquí a l'escala, i una de les camareres portava un transistor.
Sí.
I jo, de curiositat, anava buscant emissores. Mira, la Voz de la Costa Brava de Palamós. Una emissora que va assistir uns quants anys, i bé, bona música, uns programes bons. Es captava Ràdio Girona en AM, a una mitja, i poca cosa més. Més tard va venir Ràdio Popular de Figueres.
Per tant, a tu l'afició a la ràdio et ve ja de molt petit,
sí,
i et ve de casa, no?
Perquè a casa teníem una ràdio grossa d'aquell temps, amb quatre botons, engegaves i trigaves 30 o 40 segons a sentir la primera música o la primera veu.
Quantes ràdios o transistors has tingut al llarg de la teva vida, Paco? En tens una bona col·lecció,
sí,
no?
I un dels clients es va deixar un petit transistor en AM.
Val.
Aquest me'l vaig quedar jo.
Oh, no van tornar mai a reclamar-lo, no?
I a Barcelona escoltava a la nit sobretot programes esportius, musicals, Ràdio Joventut, que era molt musical i tot això. I aquí ho trobava a faltar, això.
Però va arribar a Ràdio L'Escala, i no només això, que tu vas dir, està al cert, jo me'n vaig cap allà, i aquí vas començar a col·laborar. Com va anar això de col·laborar?
Doncs mira, el mes de setembre, jo ja escoltava Ràdio L'Escala i me vaig venir cap aquí, al cert. L'emissora es va muntar al cert, i en Jordi Piqué va entrar el 7 d'octubre d'aquell any.
D'aquell 84.
I... per col·laborar amb en Joan Burgués per fer els informatius. Jo en Joan Burgués no el coneixia. Jo veig que hi ha...
Éreu de zones rivals.
Jo estava aquí en el Pedró i ell estava en el passeig. Bueno, ja ens vam conèixer i en Jordi Piqué em diu, Paco, podíem fer un programa esportiu els diumenges a la tarda, informació esportiva, resultats de futbol i parlar de futbol i tot això. Doncs jo vaig dir, bueno, sí, però això porta feina.
Sí, tant.
Bueno, i arribem el dia 21, un diumenge, me truca. Paco, avui podíem començar a fer aquest programa.
Oita.
I eren les 10 del matí. Jo ja em vaig anar comprant a l'esport, al Mundo Deportivo.
Clar, t'havies d'informar.
Sort que tenia a casa un ordinador, una màquina d'escriure. Però era ordinador, i aquí això em va ajudar molt. Vaig començar a fer un guió amb els partits de primera divisió, de segona divisió, i ens trobem a la ràdio a les 4 de la tarda.
Com a mínim et va avisar amb una mica de marge, no?
Home, per preparar-ho tot. I a les 4 de la tarda ens trobem, arribo a la ràdio, trobem una cantina de personal d'aquells que volien fer ràdio. Sort de la... de les emissores municipals, perquè abans, te vaig dir-te,
sí,
per ser locutor, presentador, muntador musical, tenies que tindre el batxiller.
Val.
Abans tenies que anar a l'escola de radiofusió de Barcelona, Ràdio Joventut. Ja t'ensenyaven a fer de guionista, presentador, locutor, muntador musical, tècnic de so, ja sorties preparat per anar a treballar professionalment. Que ja van sortir molts locutors i molts presentadors. Josep Maria Bax i tota aquesta colla de locutors.
Tots van passar a formar-se, sí, per allà, no?
I ja la meva il·lusió era fer ràdio. Ja que feia una exposició a Barcelona, al Sonimar, cada any, a Montjuïc, allà es presentaven les novetats dintre del món de la televisió, del so i de l'imatge, o sigui, càmeres de foto... i per fer les televisions en aquell temps d'aquelles grosses en blanc i negre,
sí.
I la ràdio, doncs mira, va començar la FM, la novetat de les noves nous aparells de AM i FM,
noves joguines, eh?
Sí. I bueno, preparàvem el programa i el programa començava a les 4:45 de la tarda. Desconnectem els pitos i sentim la sintonia de Ràdio L'Escala.
Us acompanya Ràdio L'Escala, emissora municipal. en el punt 129 amb FM i so estereofònic.
I vosaltres anàveu a fer programa d'esports.
Sí, Ràdio Esport.
Ràdio Esport, i sonava així.
Ràdio Esport. Tota la informació esportiva a la tarda del diumenge. Resultats al moment dels partits de futbol de totes les categories. I connexió directa amb els nostres corresponsals. Un programa dels serveis informatius de Ràdio L'Escala.
Era en Jordi Piqué, el de la veu.
En Jordi Piqué i en Quimet Molines.
Molt bé, m'ha agradat molt perquè totes les categories, ràdio en directe, que tenim aquí els corresponsals, home, pues, per als inicis que eren,
pues mira,
ho intentàveu fer molt bé, això, eh?
Pues en el control hi havia en Dani Sabrià i en Xavi Ballesta, que tot eren discos i casets.
Sí, sí, per això
la
ho dic.
La música era a base de discos i casets. I les veus posava en Joan Brugués, en Jordi Piqué i en Quimet Molines.
I jo
estava a la redacció captant els resultats del moment dels partits de futbol.
Que escoltaves per altres emissores?
Sí, la cadena SER, Carrusel Deportivo o Ràdio Nacional d'Espanya. El dematí també sentia els últims resultats del dematí, que havia partits de bàsquet o partits de futbol.
Estaves al cas tot dia per poder a les 4 de la, a quarts de 5 de la tarda donar tota la informació, no?
I cada 15 minuts donaven els resultats d'aquell moment que hi havia.
Uh-huh.
Però entestant, clar, no parlaven sempre de tot el rato parlant d'esport, una mica de música. I això ja a la gent li va agradar.
Era amè, no?
Amè, sí. I com els partits començaven a les 5 de la tarda, de primera i segona divisió, a les 7 ja sabíem tots els resultats. Però no com ara.
Quantes hores fèieu de programa?
De 4:30, o sigui, dos quarts de 5, a les 8 o les 9 del vespre.
Carai! Sí. Home, doncs són moltes hores per aguantar en directe, eh?
Tot en directe, sí. Depèn com anava al final del programa, a les 7, que una hora més, corresponsals cap aquí, trucades cap aquí, bueno, tot en directe, eh? I mira, i va sortir bé.
Home,
per mi va sortir bé.
Tu que tenies aquella il·lusió de treballar a la ràdio, quan vas fer el primer programa, suposo que devies acabar molt orgullós el primer dia, no?
Però també vas tirar els meus fallos.
Bé, però de tots n'aprenem, eh? Ningú n'és ensenyat aquí.
Perquè, clar, encara no havia entrat dintre del locutori.
Uh-huh.
I en Joan Bruguer i en Jordi Pic, va, vine, va, dona els resultats d'una, o sigui, d'una categoria regional.
Uh-huh.
Començo a donar el resultat, arribo aquí al Gelaguer. No sé què em va passar, que no m'ha sortit la paraula al Gelaguer.
Ah. Ara... Aquelles coses que passen, eh?
I després un altre... Vaig donar un resultat del futbol de primera divisió,
uh-huh,
un altre resultat del Cádiz, que jugava al camp del Cádiz, contra el Cádiz.
Ai, el pobre que escoltava deia com no ho estic entenent, no?
I a vegades repetia, ara mateix suposo que en Joan estarà recordant aquest detall, ens fotem a riure perquè el Càlis contra el Càlis. Sí, sí.
Doncs el Ràdio Esport va ser l'inici, però...
Després vaig començar...
Vas fer altres coses.
Sí, llavors, durant aquell temps, clar, jo no sabia com funcionava el control,
uh-huh,
i vaig començar a aprendre-ho. Com ja s'havia tot dominat, doncs ja vaig fer control. Jo estava en el control, en Jordi Piqué amb el seu xauxa, en Joan Brugués amb el Ràdio Esport segona part, els dilluns, eh? Aquest també un programa molt bo que informava connectàvem via telefònica amb els entrenadors dels equips d'aquí a l'Escala.
Val.
Sigui de bàsquet, sigui de futbol. Clar, hi havia conversa, resultats de tot el que havia passat els diumenges, i això era un programa que dintre d'aquí a l'Escala va estar molt bé, perquè per almenys t'enteraves del que passava aquí, saps? No de fora.
Exacte, el que importa en aquest cas a la ràdio local, no? Mm. Per tant, Paco, tu et vas familiaritzar amb la taula, vas passar a la part tècnica,
diguéssim. Sí. Abans, a les 7 de la tarda, que obríem les emissions cada dia, doncs alguna vegada me tocava a mi anar a obrir l'emissora, treure els pitos, posar la sintonia, una mica de música, i a partir d'aquí ja tot continuava bé, mira... Una cosa que vaig aprendre, que cosa que aquí ara no...
Aquí no posaries ara, no? També quatre sí, bueno, t'ensenyo quatre coses i ho domines,
Paco.
Jo
en aquell temps era molt jove amb ganes d'aprendre.
I també feies coses dins dels informatius.
Sí, va haver-hi, no sé, el mes de maig, abril i maig hi havia la Volta Ciclista a Espanya.
Sí.
Llavors jo escoltava a la cadena SER, en José María García, com havia anat l'etapa del dia.
Sí, perquè a en Paco li agrada la ràdio, el futbol i les bicis.
Sí. Llavors jo me feia un petit guió de com havia anat l'etapa, la classificació final de l'etapa, la classificació general i tot. Llavors, dintre l'informatiu, dia a dia, Joan Brugués i Jordi Piqué, me trucaven aquí baix a la pensió, via telefònica, i jo explicava com, durant 5 minuts com havia anat l'etapa.
O sigui, en Paco estava treballant, però era un moment client, ara no, que necessito aquests meus 5 minuts ara mateix per entrar en directe a la ràdio, no?
I me trucava, sentia parlar amb ells de les notícies del dia, i llavors donaven pas a mi i anava fent la crònica de les jornades de la Volta Ciclista. Això durant 22 dies, cada dia.
Carai, home, doncs bé, un bon seguiment que feies, Paco, i vas seguir evolucionant, però també dins de Ràdio L'Escala.
Sí, perquè després de quatre temporades, tres o quatre temporades de Ràdio Esport, jo no podia continuar, perquè a l'estiu ja la feina ja...
No donaves per tot, no et podies... Encara no ens podem dividir,
Clar, vaig dir, bueno, no pot ser, saps? Inclús l'últimes dos minuts. L'última temporada, les dues últimes temporades, quasi ben a locutori, estava jo tot sol. I com me feia amb la música? Amb cinta magnetofònica d'aquelles grosses, sí. Me gravava una quantitat de cançons.
I després ja ho posava seguit, no?
Tot seguit, i així d'aquesta manera tenia que anar a buscar discos, ni casets, ni res.
Que fàcil és ara apretar l'Spotify,
Els de la Penya Vagona de l'Escala me van demanar de fer un programa... La veu de la penya. Era un programa d'una hora cada dimarts. En el control hi havia en Pérez. En el control hi havia en Pérez i posaven habaneres entremig, trucades telefòniques, concursos, la quiniela, trucava la gent, els oients, partit tal, tal, X, partit tal, tal, 2... Partit tal, tal, un. Fèiem la quinyà i la setmana següent donàvem...
Els resultats.
Els resultats, si havíem tingut premis o no havíem tingut premi. Llavors també parlàvem de tot el que fèiem la penya. Hi havia tertúlia, futbolera, parlant del partit del Barça, i era un programa, una hora que va durar... I vam fer dues o tres temporades, això.
Paco, tu vas engegar ja el 1984, estem aquí encara dia d'avui, i ara mateix no ens queda més temps, però jo gairebé t'emplaço a la setmana que ve. Seguim amb aquesta entrevista i parlem més d'aquesta etapa des d'aquí fins a l'actualitat. Què et sembla?
Sí, doncs la setmana que ve deixarem els trens i continuem...
Ah, bueno, o l'altre, com vulguis tu.
No, no. La setmana... No, jo ja tenia ideada d'aquesta manera.
Molt bé.
Tu ja...
Ja m'he anticipat i era el que tu volies fer. Fantàstic.
La setmana que ve continuarem amb les històries dels que és 40 anys de Ràdio L'Escala.
Em sembla perfecte.
Recordeu que demà hi ha sorteig,
Exacte.
Això no...
972771000. I Paco, que m'ha agradat molt. Vull indagar més en tota aquesta teva història i trajectòria dins de Ràdio L'Escala. Moltes gràcies.
Molt bé, merci i fins la setmana que ve.
Doncs jo també m'acomiado. Us deixo amb la Belfon i l'informatiu local que estan a punt de tocar ja els pitos al punt horari de la una del migdia i bé, doncs ara és moment d'acomiadar-nos fins demà al punt horari de les 11. Que vagi bé, adeu.
És única. no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de